Són les 8 del matí.
A Ritme de Cinema, a Ràdio Estel. Cançons de pel·lícula.
Fragment de la banda sonora d'Anàpolis, de Brian Tyler.
Cançons de pel·lícula a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Si t'agrada la música del nostre país veí, aquest estiu no et perdis el Boulevard de la Cançó Francesa. Cada diumenge a les 10 de la nit, França sona a Ràdio Estel. T'emprisonne entre ses tours
à coups de pioche. Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Del 14 al 16 d'agost arriba una nova edició del Festival de Música Antiga de Poblet, un festival promogut per Jordi Savall i la comunitat cistercenca del monestir. Dia 14 d'agost, evocació de la figura de Ramon Llull amb motiu del 700 aniversari de la seva mort. Dia 15, l'esperit d'Armènia, la memòria viva de l'Orient cristià. I el dia 16, tribut Johann Sebastian Bach i concert de les Nacions. Amb la direcció de Jordi Savall, actuaran la Capella Reial de Catalunya, Hesperion 21, i un grup de prestigiosos músics armenis. Festival de Música Antiga de Poblet, amb la col·laboració de Ràdio Estel.
El 27 de setembre hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Per assegurar-te que podràs votar, vés al teu ajuntament o al teu consolat. Consulta les llistes del cens i comprova que hi estàs inscrit i que les teves dades són correctes. També ho pots consultar al web de l'Oficina del Cens Electoral, INE.es. Tens temps del 10 al 17 d'agost. Més informació al 012 o a parlament2015.cat. Generalitat de Catalunya.
Aquest estiu, veu Ràdio Estel. A continuació, Ràdio Estel us ofereix una reemissió de Catalunya sense barreres. Catalunya sense barreres. un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us saludem un altre cap de setmana disposats a compartir amb tots vosaltres continguts diferents que tenen les persones amb discapacitat i malaltia mental com a argument central. I aquest cap de setmana estem celebrant el Dia Internacional de la Dona. Maria Vilà, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, Anna.
I felicitats.
Que I felicitats teu, a tu també, també.
És el teu dia, no?
És el nostre dia, sí, sí.
Tu et relaciones freqüentment amb dones amb discapacitat intel·lectual. Coneixen aquesta efemèride, què em diries?
A veure, la coneixen poc, normalment, eh? Algunes més, algunes menys, però no és massa coneguda amb el món de la discapacitat intel·lectual. Jo crec que també perquè, precisament, les persones amb discapacitat intel·lectual els hi costa tant trobar una feina, no? I especialment les dones encara més, no?
Ja, sí, no, sí. No et fan comentaris sobre la celebració d'aquest dia, les noies i...
Doncs alguna me l'ha fet, sí, alguna me l'ha fet. Volen tenir festa aquest dia.
Home, avui és dissabte.
Avui és dissabte, sí, avui és coincidit. Sí, sí.
Festa, molt bé. Doncs benvinguda, Maria, i gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Si et sembla, em fas un cop de mà al sumari de temes,
sí? I tant, sí,
doncs
sí.
Vinga, anem-hi. What I want. You've got Aquest 8 de març estem celebrant el Dia Internacional de la Dona. El periodista Cisco Bages ens farà esment a Catalunya Sense Barreres dins de l'espai de les causes trobades.
En Cisco Bages també ens parlarà de l'alliberament d'un altre periodista, en Marc Marginedes, segrestat a Síria durant 6 mesos per grups jihadistes. Aquesta és una notícia positiva, com que l'Òscar a la millor pel·lícula s'hagi concedit a 12 anys d'esclavitud. Tot això i el documental Pagar per viure en defensa de la sanitat pública seran els continguts de les causes trobades del mes de març.
Benvingut, Cisco, i tant que sí. També en aquest programa, com cada segon cap de setmana de mes, ens visita la síndica de greuges de Barcelona.
La Marisunció Vilà ens presentarà aquest vespre l'informe anual de la institució. Destaca de l'informe que la vulneració dels drets socials suposen el 30% de les queixes rebudes al 2013. Pel que fa a serveis socials, les reclamacions per una atenció deficient han incrementat un 62%.
Avui les conclusions d'aquest informe anual de la síndica de greuges de Catalunya aquí al programa. I més temes. A veure què tocarà a tertúlia. Home, i tant, tertúlia de salut mental amb la reforma del Codi Penal com a polèmic argument central.
Un tema que ha aixecat molta polseguera perquè el projecte de llei vincula trastorn mental i violència i planteja endurir les mesures de seguretat i les possibilitats de prorrogar l'internament per períodes successius de 5 anys a les persones amb trastorn mental.
La veritat és que tot el sector de la salut mental a Catalunya s'està mobilitzant contra la reforma del Codi Penal. Déu-n'hi-do. Sabrem què n'opinen al respecte als nostres companys de tertúlia. Gràcies, Maria. Iniciem el programa. Al costat del Toni Huguet, al control de so. Endavant amb la història. I diem endavant amb la història perquè, com és habitual, la historiadora Carmina Coromines obre el programa amb la seva secció d'Història i Discapacitat. En aquesta ocasió ha escollit com a temàtica una malaltia, el tifus, i la seva arribada a Barcelona. També un metge, el doctor Ramon Turró, qui va detectar l'inici de l'epidèmia a la capital catalana.
Bona tarda. Al setembre de 1914, les aigües de Barcelona es van infectar de tifus. El doctor Ramon Turró, director del laboratori municipal, va detectar l'inici de l'epidèmia en una font de Sant Andreu. La por a suspendre el subministrament de l'aigua va fer vacil·lar l'Ajuntament. Turró, davant l'augment de la mortalitat, va optar per pintar amb una creu vermella les fonts contaminades. Paral·lelament, Amadeu Hurtado, advocat de la Societat General d'Aigües, va fer una creu en un mapa sobre el domicili de cada mort de febre tifoide. Les creus s'acumulaven en determinats carrers, demostrant que els morts es concentraven en els habitatges que bevien aigua de Montcada, el barri vell, l'Eixample fins al Consell de Cent i la Barceloneta. Els interessos particulars de les companyies d'aigües van aconseguir crear confusió i el contagi es va propagar molt més. Finalment, quan l'Ajuntament va fer cas a Turró i va ordenar tancar l'aigua de Montcada, s'aconseguia acabar amb l'epidèmia. Els resultats finals van ser esfereïdors. 9.278 persones contaminades i 2.036 morts. El 28 de novembre es considerava dominada l'epidèmia. Ramon Turró va morir el 1926, als 72 anys. Showing me another way.
Catalunya sense barreres. Tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel. Amb la direcció d'Anna Hernández. Esteu escoltant una reemissió de Catalunya sense barreres.
Obrim el programa al costat del Cisco Bages, periodista de les causes trobades, vicepresident de l'Associació Solidaritat i Comunicació SICOM. Cisco, bona tarda. Benvingut a Catalunya sense barreres.
Com anem?
Només arriba a l'estudi ens has felicitat a totes les dones. La Maria i jo ja ens has caigut avui bé.
Estem contentes.
Bueno, sí, però és que us ho mereixeu, no? Sou de les dones que més treballeu dels que conec, o sigui que...
Aquest dissabte es commemora el Dia Internacional de la Dona. És un bon moment per recordar que encara hi ha molta distància i diferència entre el reconeixement i l'aplicació dels drets als homes i les dones.
Es celebra el dia 8 de març, però la veritat és que no sé ben bé per què, perquè he estat investigant a través de les xarxes d'internet i tot va començar quan es va retre homenatge a una feminista russa, Alexandra Kolonta, que va proclamar el 8 de març el Dia de la Dona, però no era un dia més o menys aleatori. Vull dir que no és que passés alguna cosa concreta. Molts dies se celebren perquè aquest dia doncs, va morir Gandhi, i es va celebrar el Dia Internacional de la Pau, o coses d'aquestes. No? En aquest dia, més o menys, es va agafar un dia a l'atzar, més o menys, ja dic aproximadament. La primera vegada que es va celebrar el dia aquest va ser a Alemanya, Àustria, Dinamarca i Suïssa, el 1911. I després s'ha anat escampant. De fet, hi ha països on el dia 8 de març és festa laboral. Aquí no, aquí encara no hem arribat a tant, no? Ara, ja encara s'ha avançat, però com us podeu imaginar i coneixeu en pròpia carn, no? Encara hi ha moltes coses a fer. No?
La història de les dones a la fàbrica?
A Chicago, no? Va haver-hi un incendi, van morir moltes treballadores allà, no? Però no és estrictament relacionat amb això, eh? No, jo em pensava que també era això, també havia pensat que seria aquella al·lusió en aquell fet, però no, almenys, la decisió de l'ONU de commemorar el dia 8 de març al·ludint aquesta data, jo no l'he constatat.
De fet, sigui quin sigui, diguéssim, la història del naixement d'aquesta efemèride, els és que ens serveix per posar sobre la taula les moltíssimes diferències entre homes i dones, sobretot a diferents països del món, on la realitat és ben dispar.
Sí, de totes maneres, també s'hauria de dir que a Europa, que en principi som una miqueta dels capdavanters dels aspectes dels drets de la dona, també et trobes amb moltes sorpreses. Que aquests dies s'ha donat a conèixer un informe de l'Agència Europea de Drets Fonamentals que jo no sé si creure-m'ho, però que diu que... Bueno, m'hauria de creure, no? Però diu que el 33% de les dones ha patit violència física o sexual a Europa des de l'edat dels 15 anys. Això vol dir 62 milions de dones a Europa. Que a Europa ens tenim una mica com els capdavanters al respecte als drets humans, inclosos els de les dones, no? I fa... Tens raó, vull dir que hi ha drets com abusos sobre les dones que es cometen a altres països, a molts llocs del Tercer Món, situacions com el de l'ablació genital, i que són espectaculars i que són increïbles als nostres països, no? Ens fan pensar que podríem lluir de respecte als drets de les dones, però encara queda moltíssim camí per recórrer, és evident.
I la crisi afecta especialment les dones, cert?
En alguns sectors sí. Els estudis que se'ns van fent van dient que moltes dones que havien aconseguit trobar feina, ara, des de que hi ha la crisi, doncs tornen a casa seva a ocupar-se de la llar i els llocs de treball que es mantenen són els d'homes, no? Hi ha altres sectors que no tant. Els sectors socials, que segurament serien els més importants a continuar mantenint, són les dones les que els tiren endavant, assistentes socials, infermeres i aquestes coses, no? Però malauradament, en aquests dies que sortien les xifres de l'atur, els llocs de treball que no milloraven eren precisament aquests.
Justament tenim unes declaracions de l'eurodiputada socialista Iratxe García, que diu que la crisi té rostre de dona.
Determinadas políticas de recortes están desfavoreciendo el impulso de estas políticas más necesarias que nunca, pero también hemos hecho ver que la crisis económica tiene un rostro de mujer y que por lo tanto debemos de modificar aquellas decisiones que se están tomando ahora de recortes y que vengan acompañadas también de políticas de crecimiento, de inversión y de apoyo a los sectores más vulnerables y con más necesidades. Un ejemplo muy claro sería el de las mujeres con discapacidad.
Bé, aquí som, dones amb discapacitat, que intentem sortir endavant amb doble, triple discriminació. Vaja, les coses no són fàcils.
I heu comentat algunes vegades en aquest programa, no?, que les persones discapacitades són també de les primeres a patir les conseqüències de la crisi, no?
Uh-huh. Objectius del mil·lenni, parles, que es compleixen el 2015 i que s'afereixen els drets de les dones s'assoliran. Què és això dels objectius del mil·lenni?
Es van aprovar el 2005, era que el 2015 tinguéssim una sèrie d'objectius a complerts. Tots afecten les dones, no només que n'hi hagi uns específics de les dones, no? Perquè el fet de que la gent no passi gana passa tant a, afecta tant a homes com a dones. No? I moltes vegades el fet de que es vagi disminuint la gent que passa gana al món, també les dones són les darreres a sortir-ne beneficiades, perquè en famílies de segons quins indrets, doncs l'última que menja és la dona, no? Ara, específicament dedicats a la dona, hi ha el segon i el tercer dels objectius d'aquests del mil·lenni. El dos diu assegurar que pel 2015 els nens i les nenes de tot el món acabin un cicle complet d'ensenyança primària, ensenyament primari, i l'objectiu tercer és eliminar les desigualtats entre els sexes en ensenyament primari i secundari. Preferiblement deia l'objectiu en el 2005 i a tots els nivells el 2015. La veritat és que s'ha avançat en el tema de l'ensenyament primari, que més o menys a tot el món es va aconseguint que nens i nenes vagin a l'escola de la mateixa manera, fins a, però a nivell d'ensenyament secundari encara està la cosa molt endarrerida.
Justament l'eurodiputada popular Rosa Estaràs parla d'una data i d'una estratègia clau a la Unió. Ella parla de la 2020.
Trabajar con la discapacidad. Quiere decir que la participación de todas las personas con discapacidad, especialmente de las mujeres con discapacidad, tiene que ser el futuro. Es necesario que desde la Unión y desde los Estados miembros facilitemos la participación de todas las personas, pero especialmente de las mujeres con discapacidad en el proceso democrático. Dice Europa que en la Estrategia 2020 nuestro crecimiento tiene que ser sostenible, igualitario e integrador. Eso no será posible si no se hace con las personas. Persones amb discapacitat.
Siscu, tu coneixes aquesta estratègia clau a la Unió, l'estratègia 2020?
La conec, el que passa que la confiança en Europa va de baixa a tot arreu, i a mi també una miqueta. Una estratègia d'aquest estil només es pot aplicar a uns polítics convençuts de la importància d'Europa i de que Europa ha de tirar endavant i ser una cosa més que una transmissora dels interessos de la gent que té diners i aquestes coses, i el mercat i tal. No? Per aconseguir aquesta estratègia 2020 no només s'han de fer declaracions, sinó que s'ha d'estar sobre el terreny i mirar de canviar i posar per davant les persones. És potser un missatge una miqueta massa escoltat i potser sona radical, no? Però si posem per davant dels mercats que de les persones, ni 2020 ni res de res.
De fet, també passen coses abans del 2015 i del 2020, per exemple, Ucrània, llavors les actuacions de la Unió Europea, doncs...
Sí, sí.
Ens fan reflexionar a tots plegats sobre la Unió.
Hi ha eleccions el 25 de maig, eh? Jo crec que és important, seria important que, no només el fet de les eleccions, sinó pensar d'aquí a les hores per què serveix Europa i per què la volem.
Doncs aquesta ha estat la mirada que hem fet a Catalunya Sense Barreres sobre el Dia Internacional de la Dona, posant un especial èmfasi en la realitat de moltes dones amb discapacitat. Continuem amb més temes. Siscu, estàs content perquè un company, el Marc Marginestas, ha estat alliberat després de 6 mesos de segrest a Síria, un periodista company teu.
Sí, ahir vaig estar a l'última concentració que es va fer cada dimecres, des que el van segrestar davant de la porta del diari on ell treballava, el periòdico, feia una concentració i la gent anava allà i demanava que tornés. Marc, t'esperem, Marc, t'esperem. I el Marc ha tornat. Ha tornat i, lògicament, estem contents per ell i per la gent que l'estima, els seus companys de treball, que han patit molt aquests dies, no? I sí, 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 sí. El problema és que aquestes alegries sempre van acompanyades de la preocupació pels que s'han quedat allà, no?
I tant.
Tu coneixes personalment en Marc?
Sí. Sí, a la mesura que podem conèixer-nos els uns als altres. Jo coneixo l'Anna Hernández, et coneixo tu, bueno, ens coneixem, no? I ens veiem de tant en tant i ens estimem i ens apreciem, no? I amb el Marc igual, amb el Marc hem coincidit de tant en tant amb algun acte. Recordo un acte, una vegada que va tornar de Síria, que la meva associació, el SICOM, vam organitzar un acte a la Federació Catalana d'ONGs amb ell i un altre company, el Sergi Cabezas, que havien coincidit a Síria, a Alepo, a la zona on va ser segrestat, no? I el Marc ens explicava lo difícil que era treballar allà i bueno, tan difícil que va tornar allà cap d'uns dies i el van segrestar, no?
I què en saps de les circumstàncies del seu alliberament?
Res.
Com tothom, no?
No, més que res, perquè tampoc preguntes gaire, perquè el que importa és que torni moltes vegades, no? Sé que estava físicament fotut, que estava malalt, i retenir-lo en aquestes condicions pels seus segrestadors, la gent d'ISIS, aquest grup d'Al-Qaeda, no? Encara representava més complicacions, perquè s'havia de medicar, havia de prendre medicaments, se li havia de fer arribar medicaments, i això pels segrestadors és un problema perquè facilita que els localitzin més, no? Però la gent no en parla, tampoc vols demanar massa.
És delicat.
Suposo que en tots aquests casos hi ha d'haver una negociació econòmica i tal, no? Però així, concretament, no ho sé.
Encara queden dos periodistes espanyols segrestats, el Javier Espinoza i el Ricard García Vilanova.
Sí.
I molts altres periodistes d'altres nacionalitats.
Sí. I sobretot n'hi ha molts de sirians. Hi ha molta gent de Síria que està segrestada. La major part d'ells estan en aquesta zona en la qual va ser segrestat ell, i també van ser segrestats el Javier Espinoza i el Ricard García Vilanova. Especialment és cruel és el cas del Ricard García Vilanova, que és un xaval que és freelance, que no té diners, que es va presentar allà a Síria com altres persones sense masses proteccions, que l'armilla amb la qual anava li havia regalat Reporters Sense Fronteres, i que està allà fa 6 mesos que no té cap ingrés i ha de pagar a casa seva, ha de pagar el llum, ha de pagar aquestes coses, i quan si algun dia torna a casa, que esperem que sí, a Sant Cugat, doncs es trobarà que el faran fora de casa, perquè els bancs no perdonen, i no els vagis a explicar tu que t'ha segrestat un exèrcit sirià d'Al-Qaeda, que volen el banc i volen cobrar, no? I s'ha creat una associació, una mena de comitè per recaptar diners per ells. Sí, però hi ha moltíssima gent allà que... I després hi ha els sirians, que a vegades també cal recordar-se, no?, que hi ha campanyes també d'ajut a la gent de Síria que també s'han de tenir en compte.
Doncs, per ara, hem parlat de dues causes trobades, el Dia Internacional de la Dona, amb especial esment de la dona amb discapacitat, també el Marc Marginestes, que ja està a casa nostra, benvingut, esperem que els companys, que encara no sabem on són, tornin algun dia, que en Cisco ens expliqui la història. I, clar, com no parlar dels Oscars, però sobretot de l'Oscar a la millor pel·lícula, 12 anys d'esclavitud. Més que res no tant per l'Oscar, sinó per recordar que l'esclavitud encara existeix al món.
En aquestes coses que faig jo, a causes trobades, sempre hi ha la part positiva i la part negativa.
Sí.
No? La part positiva és que Hollywood ha premiat una pel·lícula dedicada a l'esclavatge, que per primera vegada a la història dels Oscars, el premi al director a una pel·lícula és d'un home de raça negra, que es diu Steve McQueen, però que no és aquella tota la vida, sinó que és una altra, i que la pel·lícula recorda, doncs, que l'esclavitud va existir, i, malauradament, la part negativa de la reflexió és que l'esclavitud encara existeix ara. No?
I també és un problema que afecta més les dones que els homes?
Hi ha diversos tipus d'esclavatge, eh? Hi ha l'esclavatge sexual, en aquest molt majoritàriament afecta a les dones, moltes dones dels països de l'est, no? En canvi, a nivell de treball forçat, canalla, molta canalla que treballa en condicions d'esclavatge i, a més, d'explotació infantil, i també hi ha moltes dones que treballen al sector del tèxtil, als països de l'est asiàtic, no? Que a vegades és difícil d'establir la ratlla que separa l'esclavatge del treball abusiu, no? I el problema és que en el país, en els moments que estem ara de crisi, comences a trobar-te amb gent que jo penses, això més que treballar és esclavitud.
I com és que encara hi ha esclavitud al món? Com pot
sí,
ser?
Perquè, Cisco, moltes vegades situacions que es donen avui al segle XXI ens recorden a una de les històries de les Mil i Una Noches.
Sí, les xifres exactes també depenen d'aquesta ratlla que deia jo abans, no? De que on fixes quina persona és esclava i quina persona és una treballadora explotada. No? Es parla que entre 12 milions i 20 milions, 27 milions de persones, que seria el nombre més alt de tota la història de la humanitat, de persones que es poden considerar que treballen en condicions d'esclavitud. No? I si converteixen, doncs això, demanes un préstec per fer alguna cosa, quan no el pots tornar, doncs a canvi les condicions fins que no tornis això, tu has de fer això, i això passa. Però tant amb dones romaneses que són explotades aquí, com amb treballadors d'altres països que estan aquí en aquestes condicions.
Doncs mira, justament el quart tema, que no tindrem temps de desenvolupar tal i com es mereix, per tant, al mes d'abril obrirem amb aquest tema, és el documental Pagar per viure, que ha fet la teva associació Solidaritat i Comunicació. Fem aquí un somriure irònic.
Sí, molt
no?
Irònic.
Totalment
perquè
irònic.
Cada vegada que vas a un hospital i et trobes la situació que hi ha, penses aquí hi ha alguna cosa que falla. I hem fet un documental que ho expliquem i que ho explicarem el mes que ve, si em deixes.
El portes, no? Obrim la secció amb això, perquè pagar per viure és una qüestió que no es resoldrà en un mes.
T'ho recordaré.
Per tant, a l'abril continuarà
vigent
aquest documental.
Sí, no, i farem moltes projeccions, i si m'ajudes a escampar-ho i a dir quan ho fem...
Només faltaria. Només faltaria. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos un mes com el de març. Amb nosaltres, Siscu Baiges, periodista de les causes trobades a Catalunya sense barreres, vicepresident de l'Associació Solidaritat i Comunicació, SICOM, que ha fet aquest documental Pagar per viure, que es pot consultar al vostre web, per suposat.
Tenim una web que és fantàstica, que està farcida. El primer dia que fem l'estrena oficial és el 9 d'abril a l'Hospitalet, us hi esperem.
Doncs perfecte, gràcies, Siscu. Nosaltres continuem el programa ara al costat de la Mercè Guiu. Després ja arriba la síndica de Greuges de Barcelona.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
El passat 6 de febrer va ser el Dia Internacional contra la Mutilació Genital Femenina. Sembla un problema que només existeix a l'Àfrica, però no és així. Moltes nenes que viuen diàriament entre nosaltres, van a les mateixes escoles que els nostres fills, pateixen aquesta aberració quan van de vacances al seu país d'origen. Mundo Cooperante, una ONG que se centra en la solidaritat amb les persones que pateixen la pobresa i la desigualtat, promou l'execució de projectes de desenvolupament i d'educació en les pròpies comunitats, intentant trobar solucions pràctiques. No deixarà d'existir l'ablació mentre hi hagi dones mutiladores de professió que, malgrat fer-ho en la clandestinitat, reben una contraprestació econòmica important i, a més, gaudeixen de cert reconeixement social. Mundo Cooperante intenta la difícil tasca d'oferir un modus vivendi alternatiu a aquestes dones, alhora que procuren obrir-los els ulls, allò que estan fent realment i les conseqüències per a la salut de les nenes. D'entrada, a aquestes dones mutiladores se'ls ofereix la possibilitat de fer una altra feina, com per exemple polseres Masai, que les comercialitza Mundo Cooperante sense ànim de lucre. La iniciativa comença a donar els seus fruits i aquestes dones exmutiladores poden esdevenir aliades a l'hora de promoure la lluita contra la mutilació genital femenina amb el seu exemple. Les polseres Masai estan a la venda. Consulteu mundocooperante.org. Un gest pot canviar la vida, com a mínim, d'una persona. Amb sort, de moltes. When the lovely flame dies, smoke it in your eye.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Esteu escoltant una reemissió de Catalunya sense barreres.
Bé, doncs continuem a Catalunya sense barreres, ara dins de l'espai de la síndica de Greuges de Barcelona, que ve a visitar-nos al programa cada segon cap de setmana de mes. Estem encantats, Maria Vila.
I tant.
Perquè si ens enterem de coses que passen a la capital catalana.
Sí, sí.
Sempre problemes vinculades a serveis socials, també a persones amb discapacitat. Avui el tema que proposem és repassar l'informe anual de la síndica.
Sí, Maria Assumpció Vila va rebre el 2013 un 54% més de queixes, un total de 1.754. Totes vinculades a serveis socials, habitatges i mancances econòmiques.
Això vol dir que hi ha gent que ha tingut problemes d'aquest tipus que s'ha adreçat a Maria Assumpció Vilà per dir-li, síndic, això no funciona, bona tarda.
Benvinguda. Hola, bona tarda, ben trobades.
Home, ha tingut feina, un 54% més de queixes.
Sí, sí, hi ha hagut moltes més queixes i, clar, malauradament, la matèria i el tema bàsic han estat, doncs, sí, l'atenció a les persones i també l'habitatge. L'habitatge, doncs, ha crescut moltíssim els problemes i, per tant, doncs, també ens han arribat més problemes, no? I, a més, les persones que s'han adreçat a nosaltres, que l'any passat havien sigut, l'any 2012, vaja, havien sigut 3.230, aquest any han sigut prop de 3.800, el que representa un 16% més, no? Doncs, esclar, també, doncs, aquí hi ha el factor de que la crisi va agafant terreny, la pobresa també, i, per tant, doncs, això finalment es ressent i ho notem nosaltres des de la sindicatura.
La vulneració de drets socials suposa el 30% de les queixes rebudes al 2013. Ens pot explicar un exemple que impliqui la discapacitat?
Doncs sí, a veure, precisament vam tenir un cas que està només mig solucionat d'una persona amb discapacitat física que estava vivint en un pis que no estava prou adaptat. Era un pis de protecció oficial que no estava prou adaptat perquè doncs, no passava prou bé per les portes i tot plegat. Aquesta senyora, una senyora que vivia amb dos fills seus i una àvia, i aleshores doncs, se li quedava molt petit. No? Aleshores va venir nosaltres hem fet alguna gestió i sembla ser que s'està intentant i s'està buscant donar-li una solució. Aquesta senyora és de Nou Barris. Clar, es troben amb problemes, els discapacitats, vosaltres ho sabeu més que ningú, que es troben amb aquests problemes afegits que tenen també altres persones, famílies, que si són quatre i estan en un lloc molt petit, doncs se'ls fa difícil la convivència. Però, és clar, en el cas de que hi hagi una cadira de rodes per entremig, doncs, lògicament, el problema està agreujat.
Clar, quan parlem de vulneració de drets socials, a què fem referència, en línies generals?
Sí, sí, esclar, en línies generals a l'habitatge, per exemple, no? O sigui, que esclar, que és un dret, no? L'habitatge és un dret, l'alimentació és un dret, la infància té uns drets també molt concrets i que moltes vegades s'estan doncs, vulnerant per falta doncs, és una situació econòmica que s'ha convertit en un problema i tot i que l'Ajuntament de Barcelona és veritat, perquè si no ho dic, doncs no faríem honor a la veritat i valga la redundància, de que hi ha hagut un gran augment de pressupost econòmic per cobrir aquestes necessitats, però sí que és veritat que les necessitats també han crescut molt i, per tant, doncs també s'ha fet curt.
I no obstant això, pel que fa a serveis socials, les reclamacions per una atenció deficient han incrementat un 62%. Ens pot donar un exemple d'algun cas?
Sí, a veure, de serveis socials, doncs les persones que s'han vingut a queixar són realment persones amb una problemàtica real i social molt complicada. Jo diria que això els ha afectat tant des del punt de vista anímic, doncs que venen molt preocupats i, és clar, el que demanen és que hi hagi més celeritat, per exemple, amb la concessió del tema alimentació. Sabem que a ningú li falten aliments. Millor o pitjor, més ben administrat o no tant. Però sí que és veritat que les queixes que nosaltres hem tingut ha estat això, de que han arribat amb retard la renovació de les ajudes d'alimentació. I després també, referent a les beques de menjador, que sí que és veritat que hi ha hagut i que l'Ajuntament ha portat, per cert, quantitats que li corresponien més a la Generalitat, però clar, l'Ajuntament és l'administració que està doncs, a la trinxera, no? I aleshores, doncs, moltes vegades, inclús que la participació de la família amb aquestes beques menjador és mínima, que potser és de 15 o 20 euros al mes, hi ha hagut gent que no s'ha pogut aprofitar aquestes beques per no poder pagar aquest petit tant per cent que tenia que aportar. Aquesta és la situació i és la majoria de casos que hem rebut.
I un altre tema al que fa referència al seu informe anual és un que ens ha sorprès bastant, els desnonaments de pisos de protecció oficial. Què s'ha fet? Com s'ha gestionat això? Què ha fet el Patronat Municipal d'Habitatge, els impagaments dels afectats?
És clar, aquest és un tema bastant punyent, no? Perquè és una mica sorprenent, no? Que hi ha hagut persones, doncs, que famílies que no han pogut pagar la quantitat que pagaven com a pis social de protecció, no? Aleshores, han tingut avisos de desnonament. No em consta que n'hi hagi hagut, no em consta, però que sí que ens han vingut persones molt esverades, diguéssim, dient, bueno, què passarà? Jo vaig tractar això amb l'Ajuntament directament, em van garantir que això no passaria, que mirarien d'estudiar que cada persona, doncs, si estava aportant, per exemple, 300 euros i deien que la possibilitat era menor, que amb 150 podien aportar-los, doncs que arribarien a una entesa, no? Això no vol dir que es pugui permetre al mateix patronat de que la gent deixi de pagar, perquè, és clar, no se sostindria tot el sistema, no? Per tant, m'han garantit que això doncs, no passarà i que miraran de buscar una solució per a aquestes famílies.
El tema és què passa quan la gent realment no pot pagar.
Clar. Bé, doncs aleshores serveis socials té que fer un estudi de la situació econòmica d'aquella família i serveis socials ho ha de cobrir, perquè, és clar, la situació és aquesta. És que, a més, però hi ha coses que semblen sorprenents, perquè, per exemple, els pisos de protecció oficial, que s'ha de pagar un tant, si la persona no té uns ingressos determinats, en aquest moment em penso que estan amb 12 o 13 mil euros any, si no té aquests ingressos no li poden donar pis. O sigui que la veritat és que hi ha coses com incongruents. A veure, el pla de vida d'habitatge s'ha de revisar i s'ha d'incrementar, també econòmicament parlant, s'han d'incrementar les accions i, sobretot, han d'agilitzar aquests pisos que estan buits per omplir-los.
Maria, he estat mirant una mica l'informe que m'has passat i aquí he vist que s'hi critica les llargues llistes d'espera, això és típic, no? Però també la denegació verbal d'ajuts econòmics.
Sí, i la dificultat també per pagar l'escola.
Com es denuncia una denegació verbal d'un ajut econòmic? Com et demostres això?
A veure, m'estàs dient verbal. Precisament nosaltres, amb l'informe que la setmana passada vaig presentar en el plenari de l'Ajuntament, complint un dels punts del reglament, que una vegada a l'any com a mínim he d'anar al plenari a exposar-ho. Evidentment, allà en mitja hora no puc explicar tots els casos ni tots els temes, que ja els tenen tots prèviament, però vaig destacar que serveis socials, tant és que ho accepti com que denegui aquella petició que li fa qualsevol ciutadà o ciutadana, ha de demostrar-ho i ha de dir-ho per escrit. Perquè a una persona que va demanar serveis socials una ajuda d'aquestes tan bàsiques, no se li pot dir, miri, no li puc donar, perquè l'altre dia em van explicar un cas, una mare amb dues criatures que està treballant però només guanya uns 400 euros al mes, però ella diu que prefereix això, guanyar menys, que potser amb una ajuda social potser inclús guanyaria alguna cosa més, però va dir que no, que ella vol treballar perquè té feina i vol treballar. Però resulta que no pot pagar el lloguer, i aleshores van anar a serveis socials i li van dir hem acabat el pressupost per això. A veure, això s'ha d'analitzar, perquè per aquests temes no hi ha d'haver un pressupost tancat, sinó que no pot ser doncs, que els dos primers mesos de l'any li diguin que no hi ha pressupost per això. I, esclar, potser doncs, amb el protocol no entra aquesta persona, però se li té que explicar i, a més, dir-li per escrit, donar-ho per escrit, tant les denegacions com els que es concedeix l'ajuda. I això és un tema que nosaltres l'estem demanant perquè se li té que, a aquella persona se li ha de raonar el per què no se li dona aquella ajuda.
I també es parla de multes massa cares. Un exemple d'un skater que havia de pagar una multa de 750 euros per patinar en la plaça pública on no estava autoritzat.
Sí.
Una mica exagerat, no?
M'he de riure una mica perquè, clar, la ciutadania habitualment es queixa moltíssim de que les multes són cares, però és que vostè ho constata amb exemples com aquest.
Sí, la veritat és que hi ha imports molt desproporcionats. Estan desproporcionats. Perquè, a veure, si és veritat que aquests nois i noies que estan en places públiques, és clar que estan molestant els que estan asseguts al banc o els que passegen, això és evident, no? Però, és clar, l'ordenança de civisme és molt dura a l'hora de posar multes i potser aquesta no és la solució, perquè, a més, aquí hi ha un altre problema, que si són nanos menors, qui ho paga? Bueno, o encara que siguin majors d'edat, qui paga això? Ho paguen els pares. En quina situació estan els pares? A veure, jo crec que amb la situació econòmica que tenim s'ha de fer una revisió d'aquesta ordenança, no solament en conceptes, que també, sinó també en revisar, en posar les multes i les sancions, abaixar-les i tenir una mica de consciència de pensar que la situació econòmica no està per poder pagar aquestes multes.
Mm-hmm. Més coses de l'informe anual de la Síndica de Greuges de Barcelona. Queixes per transport públic. Han baixat una miqueta. No m'ho puc creure. No serà que agafem menys el transport públic?
A veure, bé, això també pot ser. No, aquí hi ha una cosa, que les persones que s'han vingut a queixar han sigut persones, en principi, grans, que les han trobat en el metro, que havien validat la seva targeta, l'havien validat, però no podien demostrar mitjançant el DNI i el carnet de jubilat, no podien demostrar, perquè no el portaven, a lo millor en aquell moment, no podien demostrar que eren elles les persones. A veure, jo he recomanat una cosa molt bàsica als agents, que es fixin una miqueta amb l'aspecte d'aquella persona que em sembla que es veu que és gran i que pot tenir la T4, que això tampoc és tan difícil, no? Però aquestes, esclar, les persones que s'han vingut a queixar no s'han colat, com es diu vulgarment, al metro. Escolta'm, els que es colen és un frau, doncs que es multin, no? Però el que no pot ser és que una persona que ha validat perquè li falti, o que de vegades no li ha quedat ben validada la targeta, que això passa tant amb les T4 com amb les T10, les normals que agafem els altres, no? Que moltes vegades no queda marcat el que has passat per la taquilla.
Clar, moltes persones amb discapacitat, Maria, tenen la targeta rosa.
Sí, tenen la targeta rosa.
Bàsicament la majoria. Pensem en persones amb discapacitat intel·lectual en un moment de control? No sé si coneixes casos de desorientament...
Sí, sí, que es posen molt nerviosos també simplement pel fet de tenir que passar un control, encara que l'hagin validat la targeta, no? Sí, sí.
Bé, clar, i aleshores, doncs, com que actualment doncs, la vigilància que hi ha és bastant estricta, sobretot en el metro, doncs, clar, es posen al mig d'un passadís i si en aquell moment, no, de vegades, la gent, no, les persones no troben, segons en quines circumstàncies estan, no troben la targeta i, mentrestant, bueno, hem de procurar doncs, que es tractin amb respecte i no hi ha de cop que pensin que ets un defraudador, un sí, defraudador o un delinqüent.
Sí, sí.
Doncs aquest ha estat el breu repàs de l'informe anual de la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà. No sé si vol fer-me una frase resum per vostè d'aquest informe. Com el definiria, el de 2013?
A veure, primer de tot, i deixeu-me que posi una medalla, no per mi personalment, ni molt menys, sinó pel meu equip, jo crec que és un informe molt complet, que reflecteix clara i meridianament el que ha passat que ha arribat a nosaltres. Això no vol dir que hi ha moltes altres accions,
clar,
centenars i mils d'accions que fa l'Ajuntament que estan ben fetes, no? I això jo sempre els hi dic, tant amb l'alcalde com amb el govern, no? Evidentment que tot l'altre deu estar bé, però aquest informe reflecteix clarament, clarament la situació de les persones que han vingut a la sindicatura, d'aquestes 3.500 persones que han vingut allà, la majoria personalment, a demostrar i explicar el que els hi està passant.
Síndica, una abraçada ben forta, l'esperem al mes d'abril.
Moltes
ja
gràcies.
Ja estem apassionats pensant quin tema ens portarà.
Ja, segur que us arribarà algun tema que podrà ser interessant pels oients i també per totes les persones que esteu aquí a l'emissora.
Molt bé, doncs una abraçada ben forta. Nosaltres continuem el programa. Lady in red is dancing with me. There's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be. But I hardly know this beauty by my side. I'll never forget the way you look tonight. Never seen you shine so bright. You were amazing. Never seen so many people want to be there by your side. And when you turn to me and smile, you took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight. Lady in red is dancing with me. Cheek to cheek, there's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be. But I hardly know
tonight. Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Esteu escoltant una reemissió de Catalunya sense barreres. There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor
and the TV's on. Bé, doncs, ja estem dins del temps de la tertúlia de salut mental que avui té un polèmic tema com a argument. És la salut mental a la reforma del Codi Penal. Abans, però, de començar a desenvolupar aquesta qüestió, que a més s'ha unit a tot el sector de la salut mental a Catalunya en contra d'aquesta reforma del Codi Penal, voldria començar té bon rotllo, si és que això és possible. Per això felicitaré la Maria García, que és una dona. Què tal? Bona tarda. Avui
Hola,
és el seu dia, és el
Bona
dia
8 tarda.
De març, Dia Internacional de la Dona.
Doncs sí.
Com has celebrat aquesta efemèride?
Ui, mira, d'entrada, treballant, però treballant per mi. Ah. Que és una de les millors coses que podem fer tots.
És una bona feina, aquesta.
Sí, aquesta és una bona feina. I també donar-me espai per poder gaudir del temps, de la vida, del dia a dia.
Doncs la felicito, Maria, per ser nosaltres. També
Gràcies.
Ha vingut a visitar-nos la Mònica Civil. Mònica, què tal?
Hola,
bona tarda.
Bona tarda.
Que ha celebrat el Dia Internacional de la Dona treballant.
Sí, sempre hi ha alguna cosa a fer.
Que ha vingut amb el guió del proper cap de setmana,
Exacte.
Que us toca Tertúlia de Dones.
Sí, que parlarem de dona, discapacitat i maternitat.
Efectivament. Et felicito, que és el teu dia. I mira, Mònica, m'agradaria que em vinculessis tots dos temes. Per una banda, tu prepares la Tertúlia de les Dones i de cara a la propera setmana parlareu de maternitat i discapacitat i malaltia mental.
Sí.
I avui tractem un tema difícil, que és aquesta reforma del Codi Penal, on la perillositat és una de les variables que queda establerta en el Codi. Jo no sé a tu, com a dona amb trastorn mental i amb aquesta sensibilitat especial que tens i amb els temes que portes entre mans, com portes tot això?
Home, doncs es viu malament, perquè doncs que t'equiparin, per tenir un diagnòstic mental, t'equiparin a un subjecte, a una persona perillosa, es viu molt malament. Com a el tema doncs, que parlarem de maternitat, també és... o sigui, la sensibilitat aquesta de ser mare quan hi ha aquest estigma social, doncs és una cosa que crec que és molt greu i que s'està agreujant encara més.
I a més, un estigma social que pot quedar plasmat en una llei.
Exactament. O sigui, que... Vull dir, que la llei que... O sigui, tal i com, la realitat tal i com la que vivim ara pues, pot canviar totalment i podem anar pues, a temps cap enrere on la pèrdua de drets civils doncs, són, vamos, una passada.
Doncs anem a veure què diuen els teus companys. Avui ens acompanyen a la tertúlia. Juan Puig de Morales, benvingut.
El hijo pródigo.
Qué alegría tenerte de nuevo. Siempre eres bienvenido, ya lo sabes.
Bien hallados.
Ahora te quedarás.
Siempre.
¿Sí?
Sí, sí.
A partir de ahora ya puedo contar contigo.
Palabra.
Muy bien, mira que eres abogado, ¿eh?
Sí.
O sea, que yo no puedo hablar de la reforma del Código Penal sin portar aquí un advocado.
Sí.
O sea, que estoy bien protegida. ¿No? Diría...
De todas maneras, me tendréis que informar un poco de lo que sabéis del Código Penal con respecto a este tema.
Bueno, aquí tens Hernán San Pietro. ¿Qué tal, Hernán?
Hola.
La Maria, que ja l'hem saludada, i Félix Rocell.
Hola, Anna.
Benvingut. A veure, dius... Anna, tenim molt de temps per parlar d'un tema que és complicadíssim.
És complicat.
A veure com sortim en cap endavant.
Sí.
A veure, per resumir una miqueta l'oient, Hernán, què està passant amb aquesta reforma del Codi Penal tal i com està plantejada en quant a la salut mental?
Sí, actualment ens encontrem davant d'un projecte de reforma del Codi Penal que ens torna enrere a 1973 o a versions anteriors del Codi Penal. Per llei estaríem tipificats les persones que hem rebut un diagnòstic de salut mental com subjectes perillosos, tot i que no haguéssim comès cap mena de delicte a la nostra vida. I amb aquesta nova figura que ens introdueix en el Codi Penal, ens retallen drets civils i constitucionals. Actualment ja existeix, no?, que quan una persona comès un delicte i és declarada inimputable, ja sigui per motius de salut mental o per altres motius, com pot ser una disminució psíquica, s'aplica una mesura de seguretat substitutòria. Què vol dir això? Que en lloc d'anar a una presó, per exemple, passa un temps en un internament psiquiàtric. Actualment, des de l'any 95, el temps que una persona ha de romandre tancada, si ha comès un delicte, mai pot ser major, en el cas de que sigui una mesura de seguretat substitutòria, al temps que hagués passat en el cas de ser imputable i que se li apliqués una pena. Doncs aquesta proporcionalitat entre, per dir d'una manera, el càstig i el delicte comès es trenca. Una persona que hagi comès un delicte, independentment de quin tipus de delicte, independentment de que sigui greu o que sigui una cosa lleu, si porta un diagnòstic de salut mental, pot romandre tancada la resta de la seva vida. Perquè amb aquesta perillositat atribuïda als diagnòstics, si el diagnòstic acompanya la persona, i molts diagnòstics de salut mental són crònics, el tancament pot ser perpetu. I, a més, si en el cas de que la persona fos alliberada, no seria una llibertat amb els mateixos drets que la resta de la població, sinó que seria una llibertat vigilada, que seria equivalent al que actualment és la llibertat condicional.
Puig de Morales, sí. Per al·lusions. Clar, aquí sembla ser que amb aquesta reforma, tal com està plantejada, la persona amb trastorns mentals sempre és subjecta de sospita.
Bueno, si es como decís, sí. Si es como decís. Yo dudo mucho, porque conozco gente del Ministerio, dudo mucho que ese sea el texto definitivo que se presente al Congreso. Si es así, hay caben dos afirmaciones contradictorias. Una, tiene razón perfectamente el compañero que ha acabado de hablar, que hay una desproporción cronológica entre el tiempo que tendría que estar en función del código del 95 y en función del nuevo código, si el nuevo código es exactamente así, si no es una interpretación de rumores y comentarios. Segundo, la proporcionalidad yo creo que hay que medirla en función de del enfermo. Si un enfermo necesita, porque tenga un brote psicótico, un ingreso, pues ha de estar ingresado. Es decir, que como si a mí me han dado dos cólicos en poco tiempo, pues en cuanto me puedan, me operan, pues tendré que estar en la clínica y me operarán y estaré varios días. Quiero decir que entonces lo único que sí que realmente es grave es considerar al enfermo mental como peligroso. Esto sí creo que es grave, porque volveríamos a la ley de peligrosidad social que yo trabajé en los años 60 y 70. Entonces sí, no, entonces bueno, era peligroso y estaba sujeto incluso a cárcel hasta el homosexual. O sea, todo aquel que en aquella época representase, aunque fuese teóricamente un peligro, pues era sancionado. Si esto es así.
Clar, ara la reforma està en tràmits.
De fet, bueno, considero una pena que Juan, que és advocat, no hagi tingut la sort d'haver pogut llegir el text, perquè el text de l'avantprojecte de reforma del Codi Penal va arribar a les Corts l'octubre, 11 d'octubre del 2012, es va rebre una revisió al llarg de tot l'any 2013, i al novembre del 2013 ingressa a les Corts per ser aprovada, que probablement surta el mes de maig, el text ja existeix, i tot això que s'està dient, estem parlant del text concret que s'està tractant al Parlament, que té la majoria dels grups parlamentaris en contra, que té molts parlamentaris que ja s'han pronunciat públicament en contra, però té al PP, a UPyD i a Unión del Pueblo Navarro, que són els partits que li donaran recolzament. Fins i tot el Consejo General del Poder Judicial s'ha pronunciat dient que és un trencament de la justícia tal qual es considera actualment.
Que atempta contra els principis més elementals del dret i que probablement és inconstitucional i atempta contra l'estat de dret. Això ho deu al Consell General del Poder Judicial.
Sí, pero es que eso está, si es así, yo no lo he leído. Yo hasta que no salga una ley, incluso muchas leyes ni las leo, porque que en este país estamos llenos de leyes. Hasta que no salga una ley, no empiezo a leerla. Segundo, insisto, si es como habéis dicho, evidentemente, entonces el Consejo General del Poder Judicial, si tratando este tema en concreto da este dictamen, yo estoy de acuerdo con vosotros y con el Consejo General del Poder Judicial. Si me dais ese texto, mientras comentáis otros temas, si lo tenéis aquí, el texto concreto que hable de los enfermos mentales como peligrosos.
De fet,
entonces os lo diré.
De fet, la salut mental a Catalunya està mobilitzada en contra d'aquest text.
Tot la salut mental a Catalunya i a tot l'estat espanyol. I no solament la salut mental, també les entitats i institucions jurídiques de l'estat s'han mobilitzat i s'han afegit per a posar-se a aquesta reforma. I la majoria dels partits polítics. Vull dir, la sospita de que el text no és de debò així és una mica, no sé, fora de context.
Mira, això és un sinsentido, que es diu en castellà, no? Com es pot dir unes persones que a sobre que patim una malaltia, que la majoria de les vegades som nosaltres els que ens fem mal a nosaltres mateixos, que rebem a sobre violència per part de la societat amb molts cops, nosaltres som els perillosos? No, ho sento. Els mass media amb això tenen una part important de responsabilitat, perquè cada vegada que hi ha un atac, un fet escandalós, sempre és que estava en tractament psicològic. Si poden trobar-lo, saps? És com com que allò ja li dona l'explicació al que ha fet aquesta persona. Aviam, senyors.
Ja. I tu, Juan?
No, jo insisto, si és com decís...
Estàs d'acord amb ells.
Jo realment, com dice el compañero, pues tengo la culpa de no haberlo leído. Bueno, pero si es como decís, tenéis razón.
Que aquí no hay jueces.
Ahora me gustaría leerlo.
Ya. Porque bueno, després tu passada a l'Hernán.
Que haya muchas instituciones, etcétera, etcétera, incluso colegios de abogados que estén en contra, se habla muy en general. Si este es el tema, me gustaría leerlo. Si es así, tenéis razón.
Sí. Bueno, y ganáis un abogado para la causa, Hernán. Todo
sí,
se ha dicho.
Bueno, el text és públic, però començar, se ha publicat moltíssim sobre això i el text, el text sencer de la reforma del Codi Penal és públic.
Però fixa-t'hi, Hernán, potser aquest desconeixement que et mostra el Juan Puig de Morales és perquè pensi si realment és un tema que estigui calant a la societat.
No,
o que finalment acabarà entre quatre sortint endavant, vull dir.
Sí, sí, precisament.
Igual no s'està sabent el que passa.
Un dels grans problemes és el silenci mediàtic.
Ah.
No s'ho estan explicant, no s'està dient. Per això és d'agrair Ràdio Estel, per exemple, que ens doni aquest espai per poder explicar-ho, perquè la majoria dels grans mitjans de comunicació no s'estan fent ressò d'això. Hi ha molts poquets. Aquesta setmana, sí, per exemple, hem pogut tenir accés a TV3 per poder dir-ho, des dels matins de TV3, per poder explicar-ho. Però a RAC1, a poc, bueno, ja ha sortit el tema a La Vanguardia, a diferents mitjans, però arriba ara i és un tema que està donant...
Sí, però la gravetat que és no es tracta suficientment, evidentment.
Mm-hmm. Clar, ja, és desconegut.
No només ens afecta a nosaltres, afecta a molts altres col·lectius, a les persones migrants sense residència legal, a les persones toxicòmanes, a les treballadores sexuals. Hi ha un munt de col·lectius que es veuen fortament, greument afectats.
Llavors, les tres idees centrals, de forma clara i concreta, amb les quals esteu en contra, quines serien?
Que ens cataloguin com a subjectes perillosos per fer de portar un diagnòstic independentment del comportament de la persona. Amb el trencament de la proporcionalitat entre la pena o mesura de seguretat i els delictes o actes comesos. Amb el tancament perpetu i amb la medicació forçosa, que aquesta és una altra, i evidentment amb la despenalització de l'esterilització involuntària.
Sí, jo rogaria entonces que os doy mi correo, que me lo enviéis y el jueves que toque, dentro de un mes...
Vienes con tu criterio jurídico.
Vengo con mi criterio jurídico.
Bienvenido a la causa también, ¿eh? Pues,
sí,
seamos abiertos,
sí,
chicos.
Evidentemente, ¿no? Mal estar, pero pedirse.
Igual hemos ganado un voluntario para vuestra causa. Sí. Muy poco conocida, Hernán, ¿eh?
Lamentablemente,
realmente
sí.
No está llegando al gran calado de la sociedad, por los motivos que sean. María hablaba de la poca presencia, y tú també, a mitjans de comunicació, però ara esteu aquí. Què diuen les dades estadístiques de la vostra perillositat?
Un quart de la població mundial, o de la Catalunya o d'Espanya o el que fos, un quart de la població patirà un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida. Si fóssim violents,
sí,
sortiríem als mitjans de comunicació 300 cops diaris.
I malauradament no sortiu mai. O sortiu malament.
Sortiu quan no va fer una bogeria.
Ja.
Però nosaltres patim més violència i discriminació que la que fem. No fem més delictes que la resta de la població.
Al contrari. Al contrari, estadísticamente, muy al contrari.
Claro.
Y además que la enfermedad mental, yo tengo un libro que en vez de que te lo envíe a ti, que
¿sí?
lo he mejorado un poquillo, en el arte está lleno de enfermos mentales, el famoso Munch, Kandinsky, etcétera, 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 son enfermos mentales declarados.
Cometen menys delictes a les hores.
No, menys.
Això vull dir.
Sí, tota la vida.
Pacíficos compañeros de tertúlia de salut mental. Ha arribat al final del programa. La Mònica i jo tornem el cap de setmana vinent.
Sí.
De moment felicitem Juan Puig de Morales, Hernán San Pietro, Maria García i Félix Rocell. No tenim temps per més. Mònica, tu vindràs, eh?
Sí,
la propera setmana per parlar de maternitat i discapacitat i malaltia mental, oi que sí?
Que sí.
Vinga, moltes gràcies. Mentrestant, a tots vosaltres, sigueu persones felices i solidàries. Adéu-siau.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Heu escoltat una reemissió de Catalunya sense barreres. Ho diu el Pacte per la Infància a Catalunya.
L'educació i els valors.
Promoure l'educació emocional i més formació en ciutadania i convivència, aprofundint l'educació en la diversitat cultural, d'origen i d'orientació sexual, la sensibilització i conscienciació sobre les situacions de pobresa, de discapacitat o malaltia crònica, i o de llarga durada i la prevenció de qualsevol ús de la violència.
El Pacte per a la Infància de Catalunya, que compta amb un ampli suport de la societat civil catalana, ha estat promogut pel Govern de la Generalitat com a compromís i acció envers la infància a Catalunya.